Obrim ara la porta a una estona de llibres. Perquè els llibres ens obren la porta a un món meravellós, un món màgic, un món idíl·lic moltes vegades, a vegades no, de vegades és tortuós, però en qualsevol cas sempre és un món que ens allunya de la realitat, que no sempre és agradable, que en ocasions ens fa mal, que de vegades ens costa de digerir. Així que quinzenalment, cada tres setmanes tindrem una estona de llibres. I enguany, com que la Rosana s'ha jubilat, després de tants anys amb nosaltres, hem tingut la sort de que va picar a la porta una jove sitgetana amb interès de venir a parlar de llibres aquí a la ràdio. I la tenim avui amb nosaltres, Maria Lluís, molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguda. Apropa't ben al micròfon perquè t'escoltem bé.
Moltes gràcies.
Amb tu farem això, cada tres setmanetes aquesta estona de llibres. Serà diferent el que fèiem amb la Rosana, perquè la Maria Lluís no és llibretera, ella no té cap llibreria a càrrec, ella va estudiar publicitat i relacions públiques. Ha tingut l'experiència de treballar en agències de comunicació, que és forteta, aquesta experiència, però ha fet una mica un gir cap al món cultural, no? Està estudiant ara un màster de gestió cultural, treballa als museus de Sitges i és una gran lectora, li agrada la lectura, li agrada la literatura, no?
S'intenta, si més no.
I va venir amb una proposta que, escolta'm, ni caiguda del cel, ens va venir perfecta, li vam dir que per descomptat, així que avui arrenquem aquesta estona de llibres, Maria, esperem que la gaudeixis
amb nosaltres.
Altres. I comencem avui, perquè hem fet una mica com d'estructura, i comencem parlant de premis, perquè intentarem sempre també que d'alguna manera aparegui l'actualitat literària, que sempre n'hi ha, ho saben, i recentment hi ha hagut aquests premis, aquest que ha estat tan polèmic, aquest Premi Planeta 2023 a Sonsoles Ònega. No sé si has llegit res de Sonsoles Ònega, Maria.
No, he de reconèixer que no. Com bé comentaves, el mes d'octubre és un mes de premis i, com bé dius, el primer que comentarem és el Premi Planeta amb la Sonsoles Ònega. Si hi ha algú a casa seva que li sona el nom és perquè ella és qui condueix les tardes a Antena 3. Uh-huh. I per tenir tota la informació, justament Grup Planeta i A3 Media som del mateix grup corporatiu.
I d'aquí la polèmica,
I d'aquí ve la polèmica perquè, bé... tot i que els manuscrits s'entreguen amb un pseudònim, que
cert,
això també s'ha de dir,
sí,
bé, doncs ha generat una mica de suspicàcies.
Per allò de que, i tots saben que Sonsoles Ònega és la gran rival a hores d'ara d'Anna Rosa Quintana, que ha estat la reina dels matins, així l'han adjectivat durant molts anys a Telecinco, sembla ser que Antena 3 ara està desbancant en audiència a Telecinco, que està fent una aposta forta, que l'ha fet amb Sonsoles Ònega, que a més la va treure de Telecinco, que vaja, que hi ha aquí una rivalitat, diguem, entre dos cadenes, que darrere d'aquesta cadena d'Antena 3 hi ha A3 Media i que A3 Media és Grup Planeta. Aleshores, aquí hi ha hagut gent que ha dit que això no era tant un premi literari com un reconeixement d'empresa. Bé, en qualsevol cas, Sonsoles Ònega signa un llibre, no?, que es diu Les hijas de la criada, que ha estat
correcte,
el Premi Planeta.
Simplement així, molt ràpid, és una història familiar de la Galícia de principis del segle XX i es diu Les hijas de la criada. I sí que és veritat que no és la primera novel·la de Sonsoles Ònega, o sigui que ella ja té un recorregut literari que, en certa
cert,
manera, doncs també podríem dir que darrere la bala.
Ah, exacte, sí, i... que perquè hi ha gent, no?, que sospita, doncs sí que té altres llibres, no és el primer,
exacte,
llibre de Sonsoles Ònega.
I que he consultat avui abans d'entrar que ja es pot comprar, o sigui que si algú realment li interessa, doncs això, les nissagues familiars, i sí que és veritat que, per exemple, hi ha un públic que és molt de llegir els Premis Planeta, o sigui,
sí,
hi ha gent que quan surt el Premi Planeta ja el compra, doncs, bueno, que sàpiga que ja està disponible.
Que ja està la venda. Segur que serà un èxit de vendes per Nadal, seguríssim, perquè ja ho sabem que hi haurà moltes edicions. Els Premis Planeta tenen el que tenen, a banda d'aquest milió d'euros, no?, que
sí,
diuen que té el premi, doncs és que hi ha molt reconeixement popular. I el que deia, Sonsoles Ònega ha escrit altres llibres, entre ells Calle Habana, Esquina Obispo, Després de l'amor i Bonaval. Són llibres de Sonsoles Ònega, és a dir, que d'alguna manera sí que té una trajectòria literària que, com deies, doncs, certament... s'entén o podem entendre que l'avala com a escriptora, més enllà de que després cadascú pugui pensar el que vulgui pensar del Premi Planeta. Altres premis recents, diguem, d'actualitat.
Sí, després el que tenim és el Nobel de Literatura, que aquest any ha guanyat l'autor noruec Jon Fosse. Mirant un reportatge de TV3 del Telenotícies, deien que és un dels noms que sempre estava a la llista de candidats, tot i que ell li va agafar bastant per sorpresa. I sí que és veritat que ell és més conegut per la seva vessant teatral, és a dir, d'escriptor de teatre. Com sempre passa, doncs, hi ha poca traducció en castellà i crec que encara menys en català. I, però, com comentàvem abans fora de micros, sí que és veritat que s'han vist algunes de les seves obres de teatre damunt de l'escenari en català. I que potser comentàvem que, a part de publicar-se llibres i obres de teatre d'ell en català, potser algú s'animarà a fer alguna direcció teatral.
Probablement, i més ara que ha estat un Premi Nobel de Literatura, que això sempre dona prestigi, no? I sempre pot portar espectadors. Veurem també si això ajuda que hi hagi més traduccions d'aquest autor noruec al castellà o al català, perquè ens puguem apropar a la seva literatura, que defineixen com una literatura inefable, és a dir, que té aquesta capacitat de descriure allò que és difícil de descriure en paraules, no? I té, té aquesta capacitat. Hi ha qui el compara amb Kafka, que, doncs, perquè hi ha gent que conegui Kafka, no? I llibres de Kafka, com jo que sé, La metamorfosi en ve ara, El procés, o qualsevol altre llibre, doncs qui li hagi agradat aquesta literatura sembla, tot fa indicar que Jon Fosse li agradarà. Per cert, prolífic, teatre, novel·la, contes infantils, aquest home escriu una mica de tot. A mi la veritat m'ha despertat curiositat,
Sí.
Llegir res de Jon Fosse en un any que, per cert, ha guanyat Jon Fosse, que és noruec, l'any passat va guanyar Annie Ernaux, que és sueca, no sé què passa amb els països nòrdics que s'estan
aduent. Annie Ernaux crec que era francesa.
Ah, sí? A mi no sé per què em sonava que era sueca.
Crec que és francesa, però ara pot ser sueca,
qualsevol cas, aquesta Nobel de Literatura l'any passat, feminista declarada també.
Podríem parlar d'algun programa d'ella,
sí,
perquè algun llibre he llegit i la recuperarem potser en un futur.
Doncs
de moment, quan acabi de llegir els llibres que tinc pendents.
Que té pendents, no? Que això sempre va com lent, perquè a més el dia a dia ens dona per moltes coses. Aquests serien els dos premis destacats, diguem, de l'actualitat. Amb la Maria també el que farà ara és parlar-nos de novetats, no? Novetats literàries recents,
Sí.
Perquè hi ha gent que d'alguna manera digui, jo vull llegir l'últim que ha sortit publicat.
Exacte.
Vinga, va.
Ho intentarem perquè entrem una mica en matèria. A vegades parlem de la rentrée literària, que és com això,
sí,
no? A partir de setembre és un dels moments destacats que es publiquen moltíssimes novetats. M'he fet una llista i crec que arriben a la desena, o sigui que...
Déu-n'hi-do.
I m'he quedat en, jo crec que la punta de l'iceberg de tot del que s'ha publicat. O sigui, aquí en parlarem d'alguns.
De fet, amb la Rosana és un fet que parlàvem sovint, Es publiquen moltíssims llibres.
Sí.
És impossible estar al dia dels llibres publicats. És
aquí ho intentarem una mil·lèsima part.
És impossible, ni tan sols la gent que s'hi dedica al món editorial, és impossible. La publicació de llibres és enorme, a més, avui en dia, a més, amb tot això de les autoedicions, encara es fa tot molt més difícil. Per tant, de novetats literàries segur que en tindrem.
Sí.
Cada tres setmanes quan ens veiem, segur que en tindrem. Segur,
sí,
que en tindrem.
Sí, sí.
Vinga, anem per aquests títols que has triat.
Sí. Primer de tot, vull dir que no me'ls he llegit, perquè com acabes de dir, és molt difícil entre que tries quins vols llegir, fas una llista i entres una mica en aquest col·lapse de tants llibres, doncs el que faig avui és proposar aquells llibres que a mi m'han cridat l'atenció i que per tant doncs prefereixo parlar-ne perquè per algun motiu o altre m'he sentit interessada.
Perfecte.
El primer de tot es diu Morir sabent poques coses, que el seu autor és el Joan Enric Barceló, que crec que algú li pot sonar el seu nom, perquè és un dels components dels Amics de les Arts. Sí que és veritat que algú podria pensar de la mateixa manera que, com és un nom conegut, quina casualitat que es publiqui, però sí que és veritat que ell va fer un curs d'escriptura a Girona i a partir d'aquest calaix de llibres que van escrivint durant aquest curs els va recuperar i va decidir publicar un llibre. I, per altra banda, també dir que l'editorial que firma aquest llibre és l'editorial Periscopi. L'editorial Periscopi crec que és una editorial que jo recomano, que realment mireu al catàleg perquè realment tenen llibres molt bons i que per tant que justament l'editorial Periscopi el publiqui, crec que també ens deixa enrere una mica la cosa mediàtica. Uh-huh. O sigui que si realment l'han publicat...
És com garantia, no?
Exacte, crec que van fer una entrevista al diari Ara i ell deia això, no? Que des de l'editorial li van dir que no anaven a publicar una cosa perquè es vengués per ser mediàtic, sinó perquè realment fos bona.
I de fet la portada del llibre no surt la cara de Joan Enric Barceló, no surt cap referència als Amics de les Arts, és a dir, d'entrada ningú descobriria, perquè de fet Joan Enric Barceló tampoc, no tothom pensa en els Amics de les Arts.
Exacte.
No? Per tant, diguem que no hi ha un reclam, no? O no s'ha buscat el reclam mediàtic.
Exacte. Què trobarem en aquest llibre? És un llibre de 11 relats. Uh-huh. He de reconèixer que si mirem les novetats, hi ha altres autors i autores han apostat per escriure relats, perquè crec que també, com comentàvem abans, en el dia a dia l'estona que tenim per llegir és molt poca, i aleshores els relats potser a algú li van bé, doncs això, no? Un moment que estic esperant, m'estic prenent un cafè, o...
En el bus de...
Exacte. Uh-huh. Els relats crec que cada cop és un no sé si dir-ho gènere, però sí que és una manera que s'està apostant perquè permet això, no? Dintre de la nostra rutina, doncs, pots trobar el moment per llegir aquest tipus de gènere. I l'últim que vull comentar és que diuen que hi ha una mica d'influència de Pere Calders. O sigui, una mica aquesta part surrealista, no? També és veritat que cada relat és diferent, o sigui, que també hi ha aquesta part d'experimentació, no? Suposo que també, com és la seva primera novel·la, doncs potser també busca una mica això de jugar, no? I de veure fins on es pot jugar.
Uh-huh. Doncs vinga, apuntin, eh? Morir sabent poques coses, de Joan Enric Barceló, de l'editorial Periscopi, que d'alguna manera és una certa garantia. Vinga, anem cap a la següent.
Sí. La següent que vull parlar és la surcoreana Han Kang, que ha publicat un llibre que es diu La classe de grec, de l'editorial Magrana, i que ha estat traduït per Héctor Bofill i Hien Yang Yu, que bueno, han fet la traducció
que
entre els dos.
Se'ns ho posen difícil, eh?
Sí. Per què recomano aquest llibre? Recomano aquest llibre perquè primer vaig llegir un altre llibre d'aquesta autora, que es diu La vegetariana. Si algú està interessat, també que sàpiga que està disponible aquí mateix, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, o sigui que es pot agafar del catàleg.
Perfecte.
I La vegetariana, al punt d'inici, és una noia que porta la seva condició de vegetariana a un extrem molt extrem. Però és un llibre doncs, que té un punt de partida potser més reflexiu, més personal, i crec que en aquest llibre de La classe de grec també es comparteix. Uh-huh. Molt ràpid, La classe de grec va una noia que perd la parla i el que fa és un professor de grec antic l'està ensenyant a que pugui recuperar la parla a través d'una llengua morta, com és el grec
antic. Uh-huh.
Sí, i aleshores, si més no, sembla curiós, no?, aquesta premissa, no?, d'algú que ha perdut la parla i que el que farà per recuperar-la...
I per aquells que tenim una certa edat i vam estudiar grec antic, pot ser també un fet curiós, eh? Perquè jo sóc d'aquelles que va estudiar grec, eh? Que és una cosa, grec antic, eh? Que és una cosa, feia grec i llatí, eh? Jo, això, Maria, tu ets molt jove.
Jo llatí vaig fer-ne.
Vas fer llatí, grec no,
però
eh?
Però em sembla mateix símil, no?
Doncs que... no, clar, era una cosa, era com traslladar-te en una altra època. La classe de grec de Han Kang, eh? De l'editorial...
La Magrana.
La Magrana, perfecte.
Sí, l'únic d'aquest llibre és que el diari Ara van fer una entrevista a l'autora que va dir, vaig perdre la capacitat d'escriure i llegir novel·les durant un any. I diu que a partir d'aquesta premissa de realment veure que no podia... Crec que d'aquí també sorgeix una mica la història d'aquest llibre.
I aquí també la recomanació afegida de La vegetariana, eh?
Sí,
que és de la mateixa autora i que va llegir. Et va agradar el llibre?
A mi La vegetariana sí, però sí que és veritat que reconec que potser és un llibre que no estem acostumades. O sigui, vull dir que la premissa, ja ho he explicat, és una noia que porta el seu vegetarianisme a l'extrem.
Que és una mica fort, el llibre?
És una mica visceral.
Anava a dir que és un punt gore?
No, gore no. Potser una mica sí, però jo ho interpel·lo més...
Que es podria
més...
passar... O sigui, ho podríem convertir en una pel·lícula del Fantàstic?
Potser d'alguna manera sí.
És que ho has dit d'una manera que m'ho ha semblat, eh?
Sí, però crec que...
I com que hi ha aquesta cosa asiàtica també en el cinema fantàstic i de terror,
sí,
no?
Sí, no? En aquest cas és surcoreana, no? I també volia portar alguna autora, no?, que ens permeti veure diferents perspectives. Uh-huh. I aleshores per això també, ja que em va agradar La vegetariana, si més no, també m'impulsa a llegir La classe de grec.
Doncs vinga, un altre apuntat a la llista. Seguim, Maria.
Sí, ara anem als Estats Units amb Tess Ganty, amb La conillera. d'edicions de 1984 i la traducció d'Alba de Déu. Aquest llibre el que va és una ciutat, que és Vacaville, una ciutat fictícia, que el que li passa en aquesta ciutat és que s'ha construït al voltant del sector automobilístic, és a dir, que hi havia una empresa que fabricava cotxes, i què passa, no?, quan en aquesta ciutat se'n va aquesta empresa automobilística, no? És a dir, totes aquestes construccions d'infraestructura i també construccions personals, és a dir, com la teva vida que gira al voltant, no?, de ser una ciutat que gira al voltant d'una empresa, quan aquesta empresa marxa, no?
Què passa
amb tot això, no?
Ostres, és interessant,
sí.
I aquí, no sé, igual ens podríem traslladar a Cubelles, que els hi va passar quan va marxar la tèrmica, no? Ara la Mare ens ho refà poc, però la tèrmica va desaparèixer fa molts
anys.
Sí, o
també em fa pensar en, no ho sé, un amic meu que va fer un curs metratge de l'Hospitalet de l'Infant,
també,
no?
Que també.
Que ara sí que és veritat que totes aquestes cases s'han utilitzat per la central que tenen,
sí,
allà, però tot estava destinat al turisme, no?
Mhm.
I aleshores, si més no, és això, no? Em sembla el punt de partida interessant de què passa quan no només és un abandonament estructural, sinó que també és un abandonament personal,
mm-hmm,
no? I crec que, bé, si doncs, més no, m'interessa llegir-lo també.
Doncs vinga, una recomanació més, La conillera de Tess Ganty, aquest abandonament, diguem, de la indústria automobilística en un municipi que afecta d'alguna manera també a qui viu. Què més?
Després ja tornem aquí a l'àmbit nacional. He parlat tot de ficcions i ara entrem en un llibre que és no ficció. És un llibre que es diu Una vida a la muntanya i està escrit per Abraham Orriols, que potser algú també el sona perquè és reporter de telenotícies de TV3.
Que aquesta és una altra, eh? Els periodistes, escolta'm, tenen un temps per escriure llibres que no sé...
Sí, el llibre va sobre la pastora Marina Vilalta, que és una de les pastores, bé, crec que és la pastora més vella de Catalunya, i va ser Creu Sant Jordi l'any passat,
uh-huh,
o sigui, el 2022 va ser Creu Sant Jordi, i si més no, el que em sembla interessant és que la Marina Vilalta no sap ni llegir ni escriure, per tant la seva memòria, si algú no s'hagués dedicat a escriure-la i transmetre-la, s'hagués perdut. I al final el que també em passa és que normalment pensem que els pastors i els ramaders és una cosa com superllunyana i al final la tenim aquí al costat, no? Vull dir, aquesta senyora és de Bruguera i per això, no? Algunes valoracions deien això, no? Que és la saviesa popular del nostre país, no? Que bé, també està bé que hi hagi persones que s'encarreguin de fer aquesta tasca de recollir tot això.
I aquesta feina que és tan important i tan necessària, que cuidem poc, que cada vegada està menys reconeguda, no? Però que encara hi ha gent que s'hi dedica, per sort, perquè si no, no sé de què ens alimentaríem, també t'ho dic.
Exacte.
Ara. És a dir, entenc que aquí Abraham Orriols la deuria conèixer per assumptes periodístics i entenc que a partir d'aquest coneixement deuria acabar o optar per fer aquell llibre.
Sí,
no?
Això sí que no ho sé, però pot
ser. Fa molta pinta
ser.
De que això deuria anar així, eh?
Però sí que és veritat que ella explica, no, que el llibre s'ha escrit doncs, això, anant a parlar amb ella, que ella li transmeteix doncs, tot, i aleshores ella al final el que ha fet és escriure-ho. I és molt interessant també perquè en alguna entrevista que li han fet a ella li van llegir el llibre en veu alta, no? Perquè, clar, ella no sap ni llegir ni escriure. Però també em sembla com molt bonic que et llegissin el teu... Bueno, el llibre on ets tu, la protagonista,
sí,
no?
I sembla gairebé en veu alta. Quasi com estranyíssim, no? Que encara hi hagi algú que no sàpiga llegir i escriure,
sí.
Doncs sí, és que encara hi ha gent que no sap ni llegir ni escriure, en el seu cas, doncs segurament perquè la seva història personal no li va permetre estudiar, li hauria de tocar.
Exacte.
Tota la vida, dedicar-se a la
terra.
Al final
és això, ha sigut tota la seva vida pastora.
Arrelada a la terra. Una vida a les muntanyes, d'Abraham Orriols, per a aquells que tinguin ganes de conèixer aquest personatge, persona també, viva encara, que és Marina Vilalta, la pastora més antiga de Catalunya. Què més, Maria?
Sí, l'altra que vull recomanar és Maria Climent. A casa teníem un himne de l'altra editorial. Maria Climent ja va escriure un altre llibre, que és Gina, que
sí,
ja li va portar molt d'èxit,
sí,
i és veritat que Gina no l'he llegit.
L'estic llegint.
Ah, mira,
justament
doncs.
Justament ara.
Quina casualitat, doncs.
L'estic llegint justament ara, m'està agradant.
Sí?
Sí.
Vale, doncs és la mateixa autora que ha tornat en aquesta reentre literària doncs, amb el seu segon llibre, que és A casa teníem un himne. En aquest cas, no sé de què va Gina, però sí que sé que en aquest cas el que va és d'una història familiar de tres dones amb vides molt diferents i que, per tant, sí que diu que... Vaig escoltar en una entrevista, no, que creu que la gent es pot sentir interpel·lada amb cada una d'elles, no, en certa manera, perquè cadascuna d'elles doncs, té un punt de partida diferent, i sí que he llegit que està escrit en dialecte abrenc, perquè ella és de les Terres de l'Ebre, i per tant doncs, també em sembla interessant, no?, que a l'hora de llegir-ho doncs, també estigui en aquest dialecte.
La de Gina, és que l'acabo de començar, no puc dir gaire, però d'entrada l'he començat a llegir perquè és curtet, i com bé deies, buscava un llibre que no requerís gaire temps de mi. Té una manera d'escriure que jo sóc una mica particular en això, que és bonica. És a dir, a banda d'explicar-te coses, té un quelcom estètic, no? I això m'ha agradat. És la seva primera obra, si no recordo...
Crec que sí.
Crec que és la seva òpera prima, i estic mirant ara de descobrir-la, parla una mica... Torna a ella quan era petita. Vaja, ja us diré a veure què tal, però mira, em fa il·lusió que hagis recomanat, que t'hagi cridat l'atenció aquest altre de Casa teníem un himne, perquè entenc que si ha fet un segon també, entenc que és que a Gina li ha funcionat o li està funcionant bastant bé.
Sí, que és veritat que vaig llegir algun comentari que deia sobretot que va d'això, és una història familiar, o sigui, si hi ha algú que li agradin les històries familiars, tot el que és això, no?, la relació que hi ha doncs, a la família, mares i filles, doncs potser aquí té un nínxol, no? És a dir, que potser aquí sí que li recomano o li recomanem aquest llibre.
La de la Gina, a més, té molta relació amb una malaltia, que és esclerosi múltiple, és a dir, parla una mica d'això, però ja et dic, té una bellesa estètica curiosa que a mi m'atrapa, més enllà de la història, que com que l'acabo de començar, és a dir, és que he portat 20 pàgines, no us puc dir gaire més, però interessant. Vinga, va, anem, que se'ns acaba el temps, ens queden 2 minuts, Maria, anem
ràpid.
Guarda les novetats, sí, anem a la recomanació.
Sí, superràpid. Et vaig donar els ulls i vas mirar Les tenebres, de la Irene Solà, publicat per Anagrama. És un llibre que en català es va publicar a principis d'estiu, però la versió en castellà s'ha publicat a finals d'agost. Uh-huh. Per què el recupero? Perquè sí que és veritat que crec que és un llibre per llegir amb una manta, una tasseta de te, un xocolata calent... És un llibre que... va de nissaga familiar, va de bosc, va de dimonis, va de misticisme, i per aquest sentit crec que la tardor li escau més, a part, escoltant un podcast que segueixo, elles mateixes ho deien, no?, que potser la versió en castellà ha quedat com més focalitzada o ha quedat més emmarcada amb el temps, no?
Sí?
Que com s'ha publicat ara, doncs potser fa més de setembre o fa més de tardor. Pels qui se la vulguin llegir, 2 recomanacions.
Vinga.
Vocabulari complex, és a dir, que és possible que tinguem el diccionari o el DIEC en web a prop per buscar paraules que potser no sortiran. Mm. I l'altra cosa és tenir un paper per anar apuntant noms i fer arbres genealògics.
Perquè si no es perdran.
Perquè, bueno, llegint algun risc, que també en un altre programa en parlarem, i en aquest mateix podcast que es diu Demasiades Mujeres, recomanen el mateix que jo vaig fer.
Doncs vinga, et vaig donar ulls i vas mirar Les tenebres, la recomanació literària de la Maria Lluís. Maria, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem entre setmanetes.
Adéu.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 9. Avui recordin, hi ha ple. Demà el podran recuperar, i si no en directe, a partir de les 4 a Ràdio Maricel. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.